Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Berà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i també el tècnic amb so, Jesús Sánchez. L'existència de l'home sempre ha estat qüestionada per ell mateix. Interrogants com ara qui sóc, a on vaig, quina és la meva missió en el món, com puc ser feliç, què hi ha més enllà de la vida i de la mort. Però poques vegades el ser humà treu el cap en aquest món del seu interior, que li permet conèixer el seu estat espiritual. Moltes altres persones van així pel món, desconeixent tot allò que passa pel seu interior i, per tant, inconscients també del que passa al món exterior. Altres persones viuen amb por de viure, de conèixer el seu ser més intern, la seva veritable essència. Però cada vegada és major el nombre de persones que busca passar la seva existència en aquest món de forma harmònica i descobreixen que no únicament cal satisfer el cos responent a totes aquelles necessitats fisiològiques que aquest presenta i que tampoc és suficient al complir els criteris de convivència social i professional de manera estable per poder viure una vida plena. Doncs hi ha un altre costat que va més enllà d'aquelles perspectives físiques i cognitives. Aquest costat és el costat espiritual. És la meva intenció que aquest programa de Poció de Felicitat us aporti un recordatori de l'essència del ser humà, una integració de ment, cos i esperit, i us proporcioni alternatives per a la recerca de la vostra transcendència i aconseguir així una relació integral energètica amb l'univers. Heu sentit parlar de lo que és un biaix cognitiu? Doncs bé, un biaix cognitiu pot definir-se com una desviació del nostre procés de raonament que ens porta a conclusions il·lògiques, distorsions i errors de pensament. De fet, els biaixos cognitius distorsionen la forma en què veiem la realitat. I ara us pensareu que són quelcom molt estrany? Si més no, són una cosa natural en els sers humans i moltes vegades ens poden resultar útils. Podríem dir que els biaixos cognitius són com dreceres mentals que ens ajuden a prendre decisions ràpidament. Això està molt bé, oi? Però, no obstant això, algunes vegades els biaixos cognitius poden tenir conseqüències negatives a distorsionar de forma dràstica la realitat. Els biaixos cognitius afecten les nostres interaccions socials diàries i fins i tot els treballs científics. El nostre cervell és per naturalesa estalviador i com a tal intenta fer les coses de la manera més fàcil i ràpida possible. Si haguéssim d'analitzar totes les variables possibles cada vegada que anem a prendre una petita decisió, el nostre cervell, per descomptat, se sobrecarregaria. Per tant, resulta útil fer servir els heurístics o dreceres que puguin fer els nostres processos de presa de decisions més lleugers i fàcils, quan no podem accedir a tota la informació possible. No obstant això, fem servir aquestes dreceres tot i quan tenim molta informació fiable i aquí és on resideix la problemàtica. Doncs, quan aquests heurístics o dreceres ens porten a judicis incorrectes, llavors estem davant dels biaixos cognitius. Ja que aquests biaixos ens fan actuar de manera irracional i ens porten a prendre decisions, molt sovint, bastant estúpides. Va ser Amos Tversky i Daniel Kahneman els primers a parlar sobre els heurístics i els biaixos cognitius, el que li va valer a Kahneman un Premi Nobel d'Economia, compartit amb Vernon Smith. Avui us parlaré d'uns quants d'aquests biaixos cognitius. Segur que totes nosaltres en fem bastants a l'hora de decidir. Escolteu-los. Aviam quins reconeixeu. El primer que us vull comentar és l'anomenat biaix cognitiu d'efecte d'arrossegament o van wagon. Aquest biaix consisteix en fer o en creure alguna cosa perquè moltes persones la fan. Fixeu-vos que la probabilitat de què una persona adopti una creència o una conducta augmenta en funció del nombre de persones que la sostinguin. Les persones tendim a seguir a la multitud, sense pensar en si realment allò que estem fent té sentit o no en té. No obstant això, el que alguna cosa la faci molta gent no té per què ser bo. Ja que molta gent també es pot equivocar, com demostren els mites tan estesos sobre el cervell, com que només fem servir el 10% del cervell o dels hemisferis cerebrals. Segur que us n'heu adonat que les persones tendeixen a entrar als restaurants més plens i no a entrar als més buits, encara que això no vol dir que el restaurant ple sigui millor. Veiem com en aquest exemple la probabilitat d'adoptar una creença augmenta basat en el nombre de persones que tenen aquesta mateixa creença. Però com podem evitar aquest biaix cognitiu, us preguntareu? Doncs, abans de fer alguna cosa, perquè és la moda o perquè la majoria de la gent al nostre voltant ho fa, reflexiona primer i si realment és una cosa que vols fer o simplement si ho fas per seguir els altres. Sospesa tota la informació possible. Investiga si té sentit fer-ho o no. Per exemple, abans de fer-te un batut detox o seguir la dieta de moda que tots estan fent, reflexiona i informa't. És aquesta dieta saludable? És per tu? Us explicaré ara un miniconte que se'n diu L'elefant blanc. El seu autor és en Jean-Pierre Clarisse de Florent. En diversos països d'Àsia es venera els elefants, especialment els blancs. Aquests elefants blancs tenen per estable un palau, mengen en recipients d'or. Tots els homes es prosternen davant d'ells i els pobles lluiten per arrabassar tan preuat tresor. Un d'aquests elefants, gran pensador intel·ligent, li va preguntar un bon dia a un dels seus conductors per què li rendien tants honors, atès que, en el fons, ell no era més que un simple animal. «Ah, ets massa humil», va ser la resposta. «Tots coneixem la teva dignitat i tota la Índia sap que en abandonar aquesta vida, les ànimes dels herois, armats per la pàtria, habiten per un temps en els cossos dels elefants blancs. Els nostres sacerdots ho han dit, per tant, ha de ser així». Com? Som considerats herois? Sens dubte. De no ser-ho, podríem gaudir en pau a la selva, amb els tresors de la natura? Sí, senyor. Amic meu, llavors deixa'm anar. Perquè t'han enganyat, t'ho asseguro. Si reflexiones, comprendràs immediatament l'error. Som altius, però afectuosos. Moderats, però poderosos. No injurem els més febles. En el nostre cor, l'amor segueix les lleis del pudor. Tot i la situació privilegiada en què ens trobem, els honors no han modificat les nostres virtuts. Quines proves més es necessiten? Com és possible que algú hagi vist en nosaltres el menor tret humà? Després d'aquest miniconte, us parlaré ara d'un altre biaix cognitiu, el de la confirmació. Es tracta de la tendència a buscar i interpretar la informació que ens arriba de manera que confirmi les nostres creences i de forma paral·lela ignorar o donar-li menys importància a la informació que les contradiu. Com ara el miniconte que us acabo d'explicar de l'elefant blanc, ja que li atribuïen qualitats humanes i no volien creure que era un simple elefant. I és que quan un ha adoptat una opinió, l'enteniment humà atrau totes les altres coses per recolzar-lo i acordar amb ella. És, doncs, la tendència a buscar i interpretar la informació que ens arriba de manera que confirmi les nostres creences i, de forma paral·lela, com us he dit abans, ignorar o donar-li menys importància a la informació que les contradiu. Per exemple, si jo crec que prendre llet és dolent, li donaré més importància als arguments, investigacions i notícies que diguin que la llet és perjudicial i li restaré importància a les informacions que diguin que la llet és beneficiosa. Fins i tot, si prenc llet i després tinc molèsties intestinals, és més fàcil que ho atribueixi a l'engista de llet que a les llegums que vaig prendre al migdia. Com podem, doncs, evitar aquest baix cognitiu de la confirmació? Bé, considera sempre tota la gamma d'opinions, tant les que estan a favor com les que estan en contra de la teva creència o opinió. I ara, mentre Penseu, si feu servir tot sovint aquests dos biaixos cognitius, el d'arrossegament i el de confirmació dels que us acabo de parlar, escoltarem una melodia que ens ha preparat en Jesús Sánchez per aquest programa. Després d'aquesta melodia i des de Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, el 107.7 FM, el tècnic amb so, Jesús Sánchez, i jo, Maria Antònia Margarit, us acompanyarem una mica més en el programa de Poció de Felicitat. Continuem parlant dels biaixos cognitius. El biaix cognitiu d'error fonamental d'atribució em sembla força interessant, escolteu-lo. L'error fonamental d'atribució consisteix en donar explicacions externes als nostres errors e internes als nostres èxits. I, per contra, donarem explicacions internes als errors dels altres i externes als seus èxits. Un exemple, i m'explico, que això sembla una mica complicat, però ja veureu com aquest exemple ho entendreu de seguida. Si el nostre equip favorit guanya, pensarem, som els més ràpids, tenim els millors jugadors. Si guanya l'equip rival, pensarem, l'àrbit està comprat. Segur que ho heu sentit a dir al vostre marit o parella i també als vostres fills, ah que sí? Doncs bé, aquest biaix ens diu que quan cometem un error tendim a donar-li una explicació externa a nosaltres. Per exemple, si fem tard pensarem, hi havia molt trànsit, m'han entretingut, però si per contra arriba tard el nostre company pensarem, és un impuntual, s'ha quedat adormit. Ah, el que fem tot sovint, aquest biaix cognitiu d'atribució el fem massa sovint, diria jo. Aquest error ens ajuda a protegir la nostra autoestima, però no deixa de ser un pensament erroni. I estareu força d'acord. Però com evitem aquest biaix cognitiu tan freqüent? Bé, quan algú cometi un error, pensa que no sempre pot ser culpa seva, igual que no sempre és culpa teva quan t'equivoques. De la mateixa manera que els teus èxits de vegades depenen de la teva habilitat i que també passa el mateix amb els altres. Les fallades i els errors de les persones són un cúmul de circumstàncies, que bé pot ser degut a les circumstàncies o a la capacitat i a l'habilitat de cada un. Cada cas i situació serà diferent i caldria analitzar-lo detingudament per saber a què s'ha degut. Per tant, no siguis tan ràpid en jutjar ni als altres ni a tu mateix. Hi ha un conte àrab anònim. Un beduí sec i miserable, que es deia Harit, vivia des de sempre en el desert. Es desplaçava d'un lloc a l'altre amb la seva dona Nafisa. El seu camell menjava herba seca, insectes, i ell, de tant en tant, un grapat de dàtils i una mica de llet. De fet, una vida dura i amenaçada. Harit caçava les rates del desert per apoderar-se de la seva pell i feia cordes amb les fibres de les palmeres que intentava vendre a les caravanes. Només bevia l'aigua sòlobre que trobava en els pous enfangats. Un dia va aparèixer un nou riu a la sorra. Harit va provar aquella aigua desconeguda, que era amarga i salada i fins i tot una mica tèrbola. Però li va semblar que l'aigua del veritable paradís acabava de lliscar per la seva gola. Va omplir dues botes de pell de cabra, una per ell i una altra per al califa Harun al-Rasadit, i es va posar en camí cap a Bagdad. En arribar, després d'un penós viatge, li va explicar la seva història als guàrdies, segons la pràctica establerta, i va ser admès davant del califa. Harit va adorar el comandador dels creients i li va dir: «No sóc més que un pobre beduí, lligat al desert, o on el destí m'ha fet néixer. No conec res més que el desert, però el conec bé. Conec totes les aigues que allí es poden trobar. Per això he decidit portar-te-la perquè la provis». Harun al-Rasid es va fer portar un gobelet i va provar l'aigua del riu amarg. Tota la cort ho observava. Va veure un bon glob i el seu rostre no va expressar cap sentiment. Es va quedar pensatiu un instant i llavors, amb una força sobtada, va demanar que l'home fos portat i tancat amb l'ordre estricte de que no veiés a ningú. El beduí, sorprès i decebut, va ser tancat en una cel·la. El que res és per nosaltres, ho és tot per ell. El que per ell és aigua del paradís, no és més que una desagradable beguda per nosaltres. Però hem de pensar en la felicitat d'aquest home, va dir el califa a les persones del seu entorn, curiosos per la seva decisió. Cap al vespre va fer cridar el beduí. Va donar l'ordre als seus guàrdies que l'acompanyessin immediatament fora de la ciutat, fins a l'entrada del desert, sense permetre-li veure ni el riu Tigris ni cap de les fonts de la ciutat i sense donar-li cap altra aigua que la seva per beure. Quan el beduí se n'anava del palau, en la foscor de la nit, va veure per última vegada el califa. Aquest li va donar 1.000 monedes d'or i li va dir: «Et dono les gràcies, et nomeno guardià de l'aigua del paraís. L'administraràs en el meu nom. Vigila-la i protegeix-la. Que tots els viatgers sàpiguen que t'he nomenat per tal lloc». El beduí, feliç, va besar la mà del califa i va tornar ràpidament al seu desert. Bé, ara mentre fem una pausa, escoltarem una de les boniques melodies que en Jesús Sánchez ens ha triat per aquest programa. Thank you. Bonic, oi, la música amb la que ens obsequia en Jesús Sánchez? Ara, uns quants anuncis i tornem d'aquí uns minutets.